Temps de benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Bon dia i bona hora, amics de Ràdio Estel. És dissabte i en breu començarem. David Morral, el nostre estimat tècnic, Jordi Blajosana, el qui us parla, amb ganes, amb molta il·lusió i sobretot un gran somriure. Tenim la voluntat de compartir experiències, vivències i coneixements que ens facin la vida més fàcil, més saludable i sobretot més feliç. Aquest matí parlarem amb Cinta Francès, d'una residència de Tortosa, i amb Xavier Pladevall, d'Acció Preventiva. Som-hi!
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
És dissabte, estem a És gran ser gran. Bona tarda, senyora Anna.
Bona tarda, Jordi.
Anna Cebrián, directora de màrqueting d'Inforesidencias, que avui tenim la gran sort de tindre-la amb nosaltres. El Carles el tenim viatjant, no direm on.
No.
La setmana que ve ja li preguntarem aquí què és el que ha fet. I, com sempre, començarem amb uns consells de salut.
Fa quant temps que no vas al metge? Tot i que es diu que la gent gran va molt al metge, la veritat és que alguns potser hi van massa i d'altres no hi van prou. És molt important tenir una cultura de medicina preventiva. Una revisió a temps et pot treure de molts problemes. Diabetis, hipertensió, colesterol alt, coses que amb una revisió a l'any es poden localitzar.
Com estem, Anna?
Molt bé, amb moltes ganes de fer la ràdio d'avui.
Avui t'he d'explicar una anècdota, perquè si no rebento. L'Anna, quan ha vingut aquí al set de Ràdio Estel, em falten les ulleres. I ha sortit pitant ràpidament a comprar-se unes ulleres. La Mar de Mones, per cert, a la farmàcia aquí al costat.
Jo les volia vermelles, però les he hagut de comprar verdes.
Bueno, ets ecològica. I és el color d'Inforesidencias, també.
Totalment.
El tema del dia, com ho tens?
Pues mira, el tema del dia, avui volia parlar d'un llibre que havia llegit fa temps i que m'ha vingut a la memòria, que es diu Nudge, en anglès. I això significa, literalment, empenya suaument. I metafòricament significa que hi ha maneres d'estimular, d'incentivar o d'encaminar la presa de decisions amb petits canvis que es poden fer amb el dia a dia. Llavors em preguntaràs, ostres, i per què aquest tema? Pues, jo crec que això ha sigut una mica una altra anècdota, no? La meva mare va perdre el telèfon aquesta setmana passada i no el trobava per enlloc. La meva mare té 86 anys i llavors, doncs, ella ara ja, des de la pandèmia, està enganxada al mòbil. Sembla ja quasi un adolescent. I llavors el va perdre i volia tenir un de nou. Doncs li vam comprar un de nou, li vam posar tot. Però canvia lleugerament algunes coses perquè no és el mateix mòbil. I llavors, doncs, estava tota l'estona que, ai, que no se'm dona bé, que no sé què i tal. I llavors vaig pensar, ostres, per què tenim aquesta mania de que no se'm dona bé? Posa-li paciència i ja veuràs com podràs, perquè la tecnologia és important que el tinguin, la gent gran, perquè estem així molt més en contacte amb ells. Llavors em vaig recordar d'aquest llibre i vaig pensar, ostres, pues anem a fer una recapitulació de lo que deia, de que amb petits canvis en les coses que fas o en coses que trobes al voltant fan que canviïn les coses d'una forma molt, molt gran. I un exemple que posa el llibre que em va agradar molt és, resulta que en l'aeroport de Schiphol, que és a Amsterdam, resulta que perdien molt de temps netejant els lavabos, sobretot els d'homes. I llavors, doncs, van decidir, perquè els homes sembla que els urinaris sembla que us costa encertar. A les dones aquestes coses no ens passen.
El David també està rient, encara que no se'l sent, però jo sí que l'estic veient.
I llavors, un petit canvi que van fer, van dibuixar una mosqueta, vale, al mig de l'urinari, on teòricament esquitxaria menys i s'hauria de deixar menys diners netejant. I, aviam, Jordi i David, quan creieu que van baixar els costos de netejar els lavabos? En percentatge.
Dir d'aquesta manera un 30 o un 40%.
Un 80%.
80%. Però si em sona aquesta mosqueta, el que no sé on l'he vista, eh? Per on sona?
Oi que sí?
Pot ser que sigui a l'aeroport de Iolanda, eh? Perquè m'ha tocat anar com a hub que és moltes vegades.
Sí, és un hub molt important, sí, sí. Pues allà, realment, i llavors ho posen com a exemple de petits detalls així, sí. Aquest és curiós, no?, perquè els homes es veu que si veieu on poseu d'això, poseu ja la punteria. Però petits canvis d'aquest tipus llavors poden ajudar a fer la vida pues, més fàcil. Sí. I entre ells, per això jo torno a el que deia de la meva mare, llavors doncs, els hem de donar petits empenyaments per animar-los a fer coses. I sobretot amb la tecnologia. Llavors el que jo diria és, amb la gent gran, s'ha de tenir paciència, però se'ls ha de dir que a poc poden arribar a fer les coses igual que les fem nosaltres, potser no tan ràpid, però que tinguem paciència i els hi animem a fer petits canvis perquè això els ajudarà a tenir una millor comunicació, qualitat, i és important que ho fem així.
Vale, gràcies.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. És gran ser gran, l'entrevista.
Pues ara ha arribat el moment de que tenim, crec, una meravellosa entrevista pendent per fer amb Cinta Francesc, directora de la Residència Onada, i amb una resident, la Montse Tomàs. Quan vulguis, Anna.
Hola, Cinta. Que bé tenir-vos a tu i a la Montse avui amb nosaltres, des de Tortosa. Deixa'm posar una mica a les persones... Primer, bona tarda a les dues.
Bona tarda.
Bona tarda. I llavors una mica vaig a comentar on està Tortosa, val? Perquè estem parlant del Baix Ebre. És una població de 33.000 habitants, més o menys, és a dir, que és una ciutat, jo crec que potser les cinc més grans de la província de Tarragona. I és capital del Baix Ebre i, a part de, pues, és un centre important agrícola, comercial e industrial. I, si no m'equivoco, és la seu episcopal, també.
Sí.
I llavors, doncs, el que m'agradaria parlar amb la Cinta, sobretot, és que ens expliquis una mica on esteu i una mica el que feu des de la residència. Però, abans de tot, volia que m'expliquessis, Cinta, el per què estàs tu com directora d'aquesta residència, perquè crec que tens una història molt bonica que m'agradaria que compartíssim amb tots els nostres oients.
Bueno, en primer lloc, donar-vos les gràcies per deixar-nos estar aquí tant a la Montse com a mi i que us poguéssim explicar les coses, no? Bueno, dir-vos que la meva història personal és que jo sempre ho he dit que jo de petita volia tenir una empresa. Vaig estudiar empresarials i vaig tindre sort i ho vaig aconseguir. Vaig estar durant un munt d'anys portant la meva pròpia empresa i bé, al principi bé, però després la crisi del 2008-2009 i vaig anar pujant fins que al 2017 la crisi es va emportar la meva empresa. En aquells mateixos moments la meva mare es va posar malalta. Jo vaig estar en un impàs, què feia, què no feia, què deixava de fer, i en aquell moment el que em tocava era cuidar a la meva mare. I en aquell moment, mentre jo l'estava cuidant i ja eren els últims dies de la meva mare, la onada va entrar a la meva vida. I ara, sempre dic el mateix, jo ara dono gràcies cada dia perquè estic fent el que més m'agrada. Estic portant la gestió d'una residència, d'una casa, i estic cuidant a la gent gran. I això és el que més m'agrada. És això, és la meva història.
És una història jo crec que molt bonica i moltes gràcies per compartir-la. I a més, parlant de propòsit, és una mica el que dèieu a l'onada, no? És un dels vostres valors, que s'ha de tenir un propòsit i tu, més que ningú, tens les dues coses una mica, no? La gestió per un costat i el cuidar de gent gran i posar tota aquesta part vocacional que tens per ajudar-los. Fantàstic.
Sí, sí.
Cinta, explica'ns una mica el que és la residència i el que feu a la residència La Onada de Tortosa.
Vale, pues bueno, el que explicaves aquí és que estem situats a Tortosa, a la comarca del Baix Ebre. Estem situats a una zona de la ciutat que és molt nova, que està molt a la vora del Consell Comarcal, envoltada pràcticament de cases molt baixetes, és a dir, i en molta llum. Som un centre que tenim moltíssima llum i tenim tots els jardins del Consell a la vora i tenim els propis jardins del centre. Som un centre gran. En aquests moments tenim 125 habitacions, algunes dobles i algunes individuals. Places, tenim dos tipologies de places. Tenim les places públiques, que en tenim 50, i tenim, per desgràcia, llista d'espera, perquè vull dir, ojalà tot el tema de la dependència anés més ràpid i o tinguéssim més places i no tinguéssim, poguéssim donar cabuda a més gent.
I tant.
I després tenim les places, tenim 75 places privades, que en aquestes un 60% les tenim ocupades, però tenim disponibilitat de places.
Està bé.
I jo el que també, i si em permets, m'ho deixes dir, està molt bé tota la tasca que fem aquí a nivell de residència, perquè després ja la Montse vos explicarà quin és el nostre dia a dia, que més que una residència som com una gran família, no? Però una cosa que tenim molt clara a la onada és que, és a dir, el fet d'estar a una residència és una cosa que ja arribarà. Que pensem que avui en dia molta gent gran, el que volen encara és estar a casa seva. I que nosaltres tenim tots els mitjans perquè ells puguin continuar estant a casa seva. Oferim molts de serveis.
Explica'ns una mica, perquè sé que teniu moltíssims serveis i una mica feu com tot el camí, no? Des de la persona que està a casa i primerament només necessita unes hores d'ajut, fins que després poden anar al centre de dia, fins que després decideixen anar a la residència. Si ens pots una mica parlar per aquest camí, que tots els serveis que feu, crec que seria molt interessant.
Sí, per exemple, a casa fem el que és l'ajuda a domicili, però a més d'aquesta ajuda a domicili normal, que podríem dir o bé per a la persona o bé per a la llar, a part d'això, doncs tenim àpats a domicili, ajudem una mica a clarificar inclús la venda de lo que són les ajudes tècniques. Igual a casa algú per la seva necessita un llit hidràulic, per exemple, doncs aleshores nosaltres li subministrem, nosaltres li diem o l'aconsellem què li pot anar millor, què necessita després, per suposat, la teleassistència, i estem treballant en una possible teleassistència avançada, vull dir, perquè avui en dia la tecnologia es posa al servei també de les persones grans i ens ajuda molt a créixer. El que t'he explicat, els apps a domicili, hi ha gent que vol estar a casa però que pues, ja no pot sortir a comprar o no vol sortir a comprar.
Correcte.
O després no té temps, no és que no tingui temps, és que té temor del foc, per exemple, i no es veu capaç per a cuinar, pues, nosaltres li portem el menjar, li fem tot un ventall de serveis en aquest aspecte. Després anem més endavant i portem-lo al centre de dia, també. Al centre de dia podem vindre a passar aquí al dia i després se'n van a casa seva a dormir.
Però també feu el transport, oi que sí? Que he vist que també
sí,
podeu,
sí,
és possible, si us demanen...
Que la gent que no tingui, que la família no els pugui portar, els anem a buscar a casa i després els anem a buscar. Després, aquesta gent que assisteix al centre de dia, si pel que sigui doncs hi ha un cap de setmana que es volen quedar en servei de residència, doncs perquè la família se n'ha d'anar uns dies, doncs això també ho fem. O no. Fem les estades temporals, aquelles estades que la família diu no, jo necessito, me'n vaig uns dies de vacances fora, que puc fer la meva mare, que puc fer el meu pare, doncs bueno, fem estades temporals perquè les famílies també puguen descansar una mica el cuidador, no?
I tant, que és molt important això de cuidar, que s'ha de cuidar el cuidador, sobretot, que se'ns oblida moltes vegades, oi? I és molt important perquè si no està ben cuidat el cuidador, no podrà cuidar bé. Correcte. Molt interessant. I llavors, el centre de dia el teniu amb quantes places? Que no me recordo que si me l'has comentat.
Al centre de dia tots tenim places privades i tenim 40 places.
40, clar.
Sí. De fet, abans del Covid, el centre de dia i la residència pràcticament durant el dia tot era el mateix. És a dir, quan venia un usuari de centre de dia, doncs es mesclaven els de la residència i feien la vida comuna. Ara, degut a la Covid, bueno, han fet una miqueta, han hagut moments puntuals que han tingut que tancar-lo. Ara el tenim obert, però el tenim obert en... No vull dir restriccions, perquè no n'hi ha, però bueno, a l'hora de dinar, doncs, tots els de centre de dia se tenen que asseure tots junts. Val. I que després, quan fan activitats, poden estar amb els altres, però bueno, doncs, respectant la distància, amb mascareta i tot això. Però bueno, ho han anat acceptant prou bé, vull dir, ja forma part forma que treballem ara.
Sí, sí, sí. Molt bé. Et sembla que s'expliqui una mica la Montse, Tomàs, una mica la seva experiència al vostre centre? La Montse, sí, què està? Està al centre de dia o està a la residència?
No, la Montse és una usuària de residència.
Val. I sempre ha començat amb residència o...
Perdó?
Sempre va entrar directament en residència o va fer... O...
Sí, ella sempre ha volgut estar de residència. Val. I va ser ella la que va prendre esta decisió.
Molt
el tema més important, saps? Aquí, en aquest cas, va ser ella mateixa la que fa uns anys va dir jo vull estar a residència i això és casa seva.
Perfecte, doncs pues, bona tarda, Montse.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, Montse. M'han comentat que va ser tu la que has decidit venir a la residència.
Sí.
Explica'ns una mica la teva decisió.
Una hemorràgia molt important al cervell. Llavors, perquè és hemiplègica, però a conseqüència d'això m'ha de quedar una seqüela que m'agarren ataques d'epilèpsia.
Ostres!
I, claro, és una molt impossibilitada per a aquesta casa.
Clar.
Havia de ser una cosa que ho feia patir molt. Jo sabia que patien ells i patia jo.
Lògicament.
Jo, si em van posar la casa molt adaptada per a mi, perquè és el xalet, al camp. Llavors, em van adaptar tot per a mi. I quan vaig fer tot adaptat, als 6 mesos m'he d'agarrar l'atac d'epilèpsia. I llavors vaig tenir la decisió de que em portessin aquí. Vam dir que no vindríem a veure. O sigui, vam estar discutint, que jo vaig vindre aquí. I és el millor que vaig fer.
Molt.
I vam dir que, tal com ho veien tot, tal com havia anat, vam pensar que havia de fer-ho millor. No em tenia visió de res del món. Mire, el dia 18 de gener, farà 4 anys que estic aquí. I així com a casa meva.
Que bé.
I no sé dir que em sento molt bé. Casa teva és casa teva, sempre ho siga. Però aquí és la segona casa. I no entenc res del món. Estic contentíssima. I em sento a gust. I és quan venen a veure'm, doncs veuen que sí, que és veritat. Me sento bé de veritat. Ara, des que treuen de mi, hi ha molts dies que m'he volgut anar. M'he volgut sortir com antes. Perquè jo tots els dissabtes sortia. Tampoc m'he sentit tancada mai.
Clar,
tots els dissabtes sortia. I això em donava molta llibertat. Però ara m'he volgut que m'ha quedat síndrome de convent. Que li apareix. Síndrome de convent.
I, Montse, tu que has estat aquí ja a la residència un temps,
diguem.
Si haguessis d'explicar-li a algú com són els primers dies, i què li diries?
Pues que vingués sense temor i que pensés que hi ha un lloc que necessita per a salut i per a moltes coses, per a tranquil·litat, per a deixar el cap i vindre deixant el cap pensant que va un lloc bé. Mai serà com casa seva. En el sentit que doncs, en durarà moltes coses, però si ven pensant que és per a bé, doncs t'hauria d'anar així de bé. No pensant que ve a un calvari, perquè si no ho és, un calvari.
Al contrari, no?
Sento que ho sé, doncs que m'he d'ajudar. En sèrio.
Clar.
Sempre em fa gràcia que se'n rigui.
No, per això m'ha fet gràcia això del calvari, no? És tot el contrari, no? És el fet de que estàs aquí, estàs com a casa, per el que em dius, estàs...
Em sento com a casa.
Correcte. Hi ha tens amistats...
Aquí la conjunció és molt bona.
Va molt bé, molt bé, molt bé.
Sí, sí. I sento que gusti bé, és que m'hi sento com a casa.
Perfecte.
De veritat.
I l'última pregunta, Montse, què és el que més t'agrada? Què és el que més t'agrada fer? Molt bé, Montse. Pues, fantàstic haver parlat amb tu. Sabem que estàs molt a gust i que estàs disfrutant molt i que estàs molt ben cuidada, sobretot.
La convivència és molt bona. Em poso que a un lloc que estàs tan de temps, ens hi va anar a convivència per estar a gust i bé.
I tant, la companyia és el més important. Em podries passar una altra vegada la cinta, Montse, sisplau?
Hola.
Ostres, molt bé, la Montse. Jo crec que està encantada amb vosaltres. És evident que ho transmet per tot arreu. Dóna gust. Llavors, ens queden només uns minuts. Per si la gent està interessada en saber més sobre la vostra residència, ens pots recordar on trobar-te?
Ja. Ens podeu trobar a la pàgina web de laonada.com. Allí no només veureu el centre de Tortosa, sinó que veurem tots els centres que té la onada. Després també estem a totes les redes socials. Cada una de les nostres residències té la seva pròpia. En el cas de Tortosa tenim el Facebook, a l'Onada Tortosa, i també tenim Instagram.
Perfecte.
I a través d'aquí veureu tot el que fem, veureu el bé que ens ho passem. Precisament la setmana passada, el dijous de la setmana passada, vam celebrar el nostre 7è aniversari.
Caram.
I vam fer una festa. Sí que no era com aquelles festes que fèiem fa 2 anys, que podíem invitar totes les famílies i tot, però bueno, va ser tots els treballadors i tots els usuaris que estan aquí, i la veritat és que ens ho vam passar molt bé, molt bé.
Perfecte. I també recordo que també esteu a la fitxa teniu la fitxa completa, sí, al buscador, sí, també d'inforesidències.com, per qualsevol cosa, si algú també el busca per aquí. I, ostres, donar-vos les gràcies tant a tu, Cinta, com a la Montse Tomàs per estar amb nosaltres avui i explicar-nos les vostres experiències i disfrutar amb vosaltres uns moments. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball d'inforesidències.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidències.com. Trobar feina a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
I ara anem a la part de la borsa de treball. Aquí avui volia parlar d'una entrevista per competències. Ara es porten molt aquest tipus d'entrevistes. Quan es fan, diguéssim, quan tu vas a una entrevista, ara el que es valora és parlar de les competències.
Les competències quines?
Aquí és el que parlem. És a dir, algunes vegades fas preguntes més convencionals. Quina experiència tens? Quines funcions i responsabilitats has portat? Una mica és conèixer el candidat amb el que s'hi pot encaixar també amb la feina que necessites fer. I per un altre costat, ara parlem de les competències, que significa és com encaixes amb la resta de l'equip. I llavors es busca profunditzar una mica amb aquestes qüestions, que el que li diuen és, en anglès li diuen els soft skills, no? Podríem dir les habilitats més toves. Que aquí poso un incís meu, que jo crec que aquestes habilitats toves s'havien considerat sempre habilitats més femenines, que estaven molt idealitzades en principi, però bastant desprestigiades amb la realitat.
Ara entendré una cosa. Després t'ho explico.
Vinga. I llavors, doncs, clar, ara aquestes habilitats toves vol dir com et relaciones, què fas en moments de tensió, en moments d'estrès, què fas, com soluciones problemes, amb conflictes amb els teus col·legues, què fas? Llavors, tot això, i després, sobretot, és quin control tens sobre els temes emocions. És a dir, davant d'un conflicte, què et passa? I llavors, doncs, cada vegada s'estan fent més entrevistes on el que et fan és, et pregunten exemples concrets de situacions amb les que has estat. I el meu consell és, sigues realista amb el que et pregunten. Digues la situació. Intenta buscar-te situacions en què siguis, que has viscut situacions tenses o conflictives i el que has fet. El que volen, sobretot, és veure com reacciones en aquestes situacions. És a dir, no és tant de si ho fas bé o malament. Al millor ho fas bé, perfecte, però al millor també valoren el fet de que no ho he fet bé del tot, però he après d'això, que també és important quan busques un candidat. Tu que has estat buscant candidats, ho has fet, aquest tipus de seleccions per competències, Jordi?
Sí, ara el David ens està marcant un minut. Sí, el que passa és que jo per mi el procés de selecció és molt personalitzat. Jo sempre m'he buscat el personal que jo volia pel meu departament, per la meva empresa. I llavors aquest és un dels temes que hem de tindre molt present.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Bé, Anna, aquest dematí ja hem acabat. Demà ens tornarem a veure i moltes gràcies.
A tu i al David, moltes gràcies a tots dos.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Acció preventiva.
Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva. Bona tarda, Xavier.
Hola, molt bona tarda.
Com estem?
Pues bé.
Amb bé. Ganes, amb il·lusió?
Amb il·lusió sempre, perquè tenim una creuada per davant que tenim que agafar i guanyar i fer les empreses pues, més segures, més saludables i més competitives. Per tant, l'optimisme a tope.
Vaig demanar que ens, a veure si ens podíem dedicar un programa a com motivar els treballadors. Perquè sé, per l'empresa que sou, perquè tu també et conec i tot el teu recorregut, crec que ets la persona ideal per poder parlar sobre aquest tema, que en aquests moments que segur que tu us diràs que és molt important. Vull dir, ja no solament és un tema a nivell personal, sinó a nivell de que si tenim treballadors motivats, la productivitat de les empreses creix de manera, inclús, es podien dir, exponencial. Si jo et pregunto, jo estic en una organització de 10.000 persones, més o menys seríem els que treballem a l'UPC, a la Universitat Politècnica de Catalunya. I et pregunto, com puc motivar a la meva organització? Tu què em respondries?
Bueno, jo respondria el que sempre responc en els meus clients. Nosaltres ens hem especialitzat en la gestió del canvi de la cultura preventiva de les organitzacions. Tothom diu, ostres, sí, sí, volem pujar-nos al carro. Però per on comencem? I quines garanties tinc? Jo dic, escolti, doncs miri, primer, pregunti a tots els seus col·laboradors, que no treballadors, Per tant, qui em parla de treballadors, ja anem malament, no? Per què? Doncs perquè aquest terme treballador, no? Sense ser un idealista, aquest terme treballador, al meu entendre, és més proper a la societat feudal que no al segle XXI. No? Nosaltres tenim avui en dia quatre generacions treballant sota el mateix sostre, amb necessitats totalment diferents i diferenciades. I o tenim clar què necessita cada persona, o d'entrada comencem per cada col·lectiu d'aquests quatre, després baixarem a la persona, no? Però o tenim clar aquesta circumstància, és a dir, que l'entorn ha canviat, jo me'n recordo que mon avi em deia, escolta, col·locaré la caixa, que és un treball per tota la vida, i qui vol avui en dia un treball per sempre? Pues hi ha moltíssima gent, més del 90% de les persones no volen un treball per sempre, perquè diuen que passat uns anys els empobreix, no? Llavors, clar, el món ha canviat. I o canviem conforme al món canviant, quan dic canviem vull dir les nostres organitzacions, o canviem el sistema de gestió en base al món canviant, o evidentment tindrem bueno, treballadors que no col·laboradors. El col·laborador es diferencia del treballador en què un compleix ordres. El col·laborador col·labora donant el millor d'ell. Per poder donar el millor d'ell, doncs li tindrem que agafar i donar un treball que l'estimuli. I, per tant, com que divins no som i no tenim una bola màgica, doncs el que tindrem que fer és preguntar, fer un exercici d'humilitat i preguntar què és el que el fa sentir-se bé. I, per tant, és molt adient, doncs, un estudi psicosocial. Per què? Doncs perquè sabrem com està, per què està així i què és el que necessita i en quina mesura li està donant la seva cadena de comandament. Jo no sé si en això contesto la teva pregunta.
Has començat a contestar la meva curiositat. Però ara, suposem, fem un exercici de suposicions. Entrem a una empresa, i a aquesta empresa se li pot dir que és la Universitat Politècnica de Catalunya, ens anem a parlar amb el jefe, amb el rector, i el veus una persona no motivada, que li falta pues, aquesta motivació essencial. Si el de dalt no està motivat, els de dalt, els de baix encara menys. Llavors, com aconsegueixes canviar la peça més important? Si és que és important, que potser em diràs, no val la pena, no fa falta invertir recursos amb el de dalt, sinó amb els comandaments intermitjos i amb els col·laboradors de base, que ara ja estic fent el canvi de nomenclatura que has comentat tu, ja n'hi ha suficient. És tan important que el jefe estigui motivat o podem prescindir i anar a treballar amb els comandaments intermitjos?
Bueno, jo particularment diria que no és imprescindible, però sí que és importantíssim, no? Perquè no ens enganyem, el que bueno, lidera la banda en última instància, si veuen que aquesta persona creu en el projecte de gestió del canvi motivacional per, com a estratègia de millora de la competitivitat de l'organització, és a dir, en el vostre cas, pues que els alumnes de la universitat surtin més preparats qualitativa i quantitativament. Llavors, clar, això passa per estar motivats els professors. Si vaig a una classe i el meu professor no s'ha documentat i està a l'última i a l'hora de la veritat pues, em posa casos vivencials de diferents empreses i professionals que hagin experimentat situacions complicades i m'expliquen com han cobert aquesta adversitat, si m'ho fan, ostres, jo seré un paper secant i absorbiré uns coneixements molt diferent d'un professor que no està motivat, no s'ha documentat, no ha investigat les noves maneres de fer i encara em segueix en un sistema tradicional de pissarra i prendre punts, nois. Llavors, clar, això quan ho aconseguirem? Pues quan això caigui en cascada i, per tant, és importantíssim que el capo de capi, per dir-ho d'alguna manera, creguin el projecte motivacional de la cadena de comandaments intermitjos que faci seguiment i control i posi tots els mitjans perquè, a la seva vegada, aquests comandaments intermitjos donguin també aquests mitjans i estimulin la creativitat dels professors i la reclamin i facin seguiment i control de que aquests professors, gestionant des de la confiança, però fan allò que emana des de dalt, no? Tota la cadena motivada fa que el producte final, en aquest cas la formació dels alumnes, pues, sigui molt més enriquidora. Per tant, al de dalt de tot, bueno, tenim moltíssim guanyat. Si no, doncs, bueno, és molt més difícil. Impossible no hi ha res. Impossible no hi ha res. Només la immortalitat és impossible i avui en dia estem treballant per aconseguir-la, no? Com li entraria jo en un director general o en un gerent o en un CEO que no cregués en aquesta estimulació motivacional dels treballadors? Doncs, escolta, no queda més que agafar el toro por los cuernos i veure quina rentabilitat perdrà, quins són els perjudicis de no treballar d'aquesta manera que hem apuntat i treballar dintre d'un sistema tradicional de sota cavalló rei, orden y mando, no?
Llavors, si realment...
Entraria per la rentabilitat, em contesta la teva pregunta, igual m'estès massa, però realment entraria pels perjudicis i ho positivaria, no? En quina mesura serà més rentable per l'organització, en quina mesura serà més enriquidor pels alumnes, si tindràs un liderar l'altre, treballem-ho i, per tant, tindràs més alumnes que vulguin participar de la teva universitat.
Llavors, anem només a una pregunta potser molt més senzilla. És a dir, jo no estic motivat, com em puc motivar? És a dir, jo sóc gerent, cap d'equip, tinc a sota el meu càrrec tot un equip de gent de col·laboradors, però no estic motivat. I sé que l'estar motivat doncs, generarà un augment de productivitat, augment de creativitat, al final un augment de benefici important i sostingut durant el temps. Però com podem fer que una persona que es motivi? Hi ha alguna fórmula màgica o aquesta fórmula encara no s'ha inventat?
Bueno, jo crec que pocions màgiques, difícil trobar-les, però el sentit comú ben aplicat em diu que el primer és treballar en tota la cadena de comandament per empoderar-los i estiguin capacitats per liderar en lloc de gestionar. Gestionar des de la imposició no genera motivació. Gestionar des de la no confiança del treballador no genera motivació en el treballador. Per tant, el primer pas jo ho resumiria en tres grans passos, no? El primer gran pas és empoderar la cadena de comandaments intermitjos, que són a l'hora de la veritat els que estan gestionant en la trinxera, perquè m'entenguis. Per tant, donar-los eines de lideratge per poder agafar i intentar motivar en el treballador. Treballador, treballadora, gènere sexual. La segona receta, no ens enganyem, fruit d'aquestes formacions de lideratge, treballar moltíssim l'escolta activa i fins i tot no només escoltar, preguntar. Preguntar què necessiten tots i cada un d'ells. Un igual necessita flexibilitat horària per estar motivat, a l'altre que està cansat d'explicar sempre el mateix, doncs que li paguin, un curs de com poder treballar un determinat tema que li interessa per després poder volcar en els alumnes, no? Vull dir, repeteixo, primer, invertir en lideratge transformacional en la cadena de comandament intermig en l'efecte de poder-los donar eines per poder motivar en aquest treballador-treballadora final. Segona, per mi, bàsica, practicar l'escolta activa. I no ens enganyem, tenim dos orelles i una boca i freqüentment la carència de lideratge de les organitzacions passa perquè parlem molt, en el millor dels casos molt bé, però no escoltem el que tindríem que escoltar. I repeteixo, ja no és escoltar, sinó anar més enllà i preguntar què necessita la persona. I el tercer és feedback continu. Moltes vegades fem, en el millor dels casos, l'esforç de preguntar, però a l'hora de la veritat ens donen suggerències que després no contemplem poder portar a la pràctica a les organitzacions i si no se li raona el per què sí o per què no es portarà a la pràctica aquella suggerència, doncs evidentment genera més desmotivació perquè li dona la sensació al treballador que no li han fet cas o que ha caigut en saco roto, que es diu en castellà, no? Llavors, el feedback continu és importantíssim per anar, mica en mica, evolucionant de la mà comandaments i treballadors. Habria una quarta eina, que seria treballar en equips de millora. Una vegada tenim alineat l'ideari de millora contínua que volem aconseguir. A mi m'està donant molt bon resultat en les organitzacions. Quan agafem i després d'haver fet les primeres tres fases, muntem un grup de millora contínua envers el tema, no, que vol l'organització. Li han alineat en el que li interessa a l'organització, però també en el que els interessa en els col·laboradors. Això fa que aconsegueixis implicació i de rebot satisfacció. No ens enganyem. Per tant, una proactivitat en fer les coses de manera diferent.
Gràcies, Xavier. Ara uns segons de publicitat i tornem.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva, ens estava comentant en aquests moments la importància d'empoderar, la importància de tindre una escolta i una escolta activa, la gran importància de tindre un feedback i el que ell ens comentava, de crear equips de millora continuada, d'estar contínuament pensant com podem millorar l'organització. Xavier, una pregunta, perquè això en algun moment algú m'ho ha comentat i li tinc a preguntar al Xavier encara que el tinc a mà. Una organització la podem tractar igual com si sigués una persona?
Sí, perquè les organitzacions del segle XXI estan basades en el sentiment, en les emocions. Si no malament rai, si no té els dies comptats. No ens enganyem, les organitzacions estan formades com a persones i el conjunt de persones en cor, en sentiments, fa que vegis l'organització com un tot. No? Si només ens quedem, independentment que cada persona hi ha que tractar-la no com es mereix, que totes es mereixen un bon tracte, però un tracte humà, un tracte de confiança, un tracte de reconeixement pel treball ben fet, no? Però les organitzacions, com que són el sumatori de persones, estem parlant de que és el sumatori d'aquest reconeixement, d'aquesta confiança, d'aquest empoderament de les persones que dèiem abans. Per tant, les organitzacions no es poden, es deuen tractar com a persones, sí? Sempre tenim que agafar i veure una visió 360, no? Mira, jo ara et posaré un exemple d'una empresa, que no diré noms, evidentment, per respecte, però, escolta, una empresa de que l'equip directiu anava amb molt bona voluntat, en el que ja havia una predisposició a la gestió del canvi, però eren una mica matussers a l'hora de la implementació. No? Feien una cosa dreta i tres del revés i anaven trompicats, no? Llavors, en aquest sentit, em van agafar com a consultor perquè mirés una mica, com es diu en castellà, los higadillos del negocio, no? I els hi donés un cop de mà en la gestió aquesta del canvi, no? I a partir d'aquí, una vegada vam fer l'anàlisi, aquesta empresa va emprendre una profunda transformació que li va durar, en aquest cas, 3 anys, a partir de la qual no va deixar de cosechar èxits, no? Era una clara orientació a l'empleat. El que està claríssim és que l'organització té que posar en el treballador, l'organització del segle XXI, té que posar en el treballador en el centre del negoci, ja no al client. Posar el client en el centre del negoci és propi del segle XX, no del segle XXI. Les persones que estan treballant allà. Si tu cuides a les persones, i por ende les de tota l'organització, evidentment aquestes persones, a l'hora de la veritat, donen, salvo honroses excepcions, el millor que hi ha dintre d'elles, i aquí guanyes competitivitat. No? Llavors, en aquest cert propòsit de traslladar aquest posicionament, de posar l'empleat en el centre del negoci, l'organització va donar un giro, no? Un giro cap a un lideratge més responsable, més inspirador, que plasmés una mica la relació aquesta en tots els seus stakeholders, no? És a dir, de portes endintre en els seus treballadors, en els seus proveïdors i en els seus clients, no? Ostres, i tot des d'una esfera de la confiança en la gent, per no tant no gestionar des de la imposició, des del reconeixement, des de tindre un propòsit com a empresa i com a persones, cada un, gestionar des de la diversió, diversió no vol dir fotre xirigot a la feina, però que es respiri un bon ambient, que hi hagi un molt bon clima laboral i basada, sobretot, també en l'empoderament de totes i cada una de les persones, no només dels comandaments intermitjos, no? I per això va redefinir el seu propòsit com a cuidar les persones per fer-les sentir com a casa. Mira quin posicionament tan fàcil, tan simple, no? Volguer que els meus treballadors es sentin com a casa, estimats, volguts, còmodes, no? I la competitivitat de l'empresa, et puc dir que bueno, el nivell d'ingressos en 3 anys es va disparar a un 21% més, fruit de molt bones idees que aportaven els propis col·laboradors, i el sentiment de pertenència va millorar moltíssim i la retenció del talent també.
Jo me recordo, comentant això no fa gaire setmanes a classe, em van dir, ¿cómo puedo reconocer a mis trabajadores? Jo vaig dir, una forma molt senzilla, que a mi me la va explicar el meu avi, i quan arribis a la feina, els saludes mirant-hi els ulls, i si algun té algun problema, te'n vas a prendre un cafè amb ells. És una forma de, com dius tu, sentir-te com a casa i de començar a reconèixer l'equip, que al final és el que aguanta les organitzacions. Els clients potser seran els que ens donen els calés, però el que aguanta una organització és la gent que ens envolta, els col·laboradors, que ja estic fent el canvi de treballador a col·laborador. Ho intentaré gravar-me. Una pregunta, Xavier. Tu creus que l'organització té ànima?
Sí, per suposat. Una bona, una mala ànima, però la té. Estem parlant de persones, persones són química i la química interpersonal desprèn sentiments de rebuig o d'aproximació o d'amor fins i tot, no? Però, clar, una empresa sense ànima no té futur en el segle XXI. Per què? Perquè una empresa no deixa de ser una amalgama d'emocions de tots i cada un dels seus col·laboradors. I això, aquesta suma d'emocions, si és en positiu, fa que hi hagi molt bon clima laboral i sigui, com ara està de moda en moltes empreses multinacionals, donar-los el reconeixement de best place of work, no? El millor lloc per a poder treballar, no? I, per tant, hi ha bufetades per anar a treballar en aquesta organització, no? I en unes altres, que la suma d'emocions i sentiments doncs fa que tingui un ànima com a empresa doncs, no tan lloable, doncs no vol treballar ni aquí, és que hi ha una rotació de calample i això, a l'hora de la veritat, es reflexa en la quantitat de la productivitat, en la qualitat, i no ens enganyem, si és una empresa que acaba sent una escola de formació i tots són passavolants, doncs, evidentment, els seus dies estan comptats perquè la competitivitat de l'organització d'una empresa sense ànima, pues fa que caigui en picat respecte a les que realment hi ha un good flavor, no? un bon aroma, no? Una bona sensació de fer les coses bé, no? I de cuidar la gent.
Llavors, abans d'anar-nos a dinar, Xavier, es pot construir aquesta ànima expressament o ja ens ve donat pels que formem part de l'organització i poquet a poquet es va fent?
No, hi ha que picar molta pedra. Això no es fa comprant talent, no? Jo sempre parlo del... Bueno, i la gent jove doncs igual no ho ha vist, però a mi m'agradaria posar-vos un exemple molt visual, que tothom tindrà el clixé, no? Quina era la diferència entre el Barça del Pep Guardiola i el del Florentino Pérez, no? Doncs que un, el Florentino, tenia un equip, los Galácticos, fitxats a base de talonari. I el Calé no compra aquesta comunió de tots, no compra aquest na-una. Jo sempre dic que una cosa és tenir equipo, tindre equip, una altra fer equip, sí? I l'altra ser equip, i una altra molt diferent sentir-se equip. No? Hòstia, tinc equip quan el fitxo. Cuidado, sóc equip quan anem tots a una, però compte el potencial que té sentir-se. El sentiment és molt més fort que el talonari. Amb menys calés i amb molt més ànima, molt més cor, l'organització té una competitivitat molt més gran. La prova és que amb menys calés l'equip del Pep Guardiola, sense en aquell llavors El Messi no era el mega crack que és avui. Bueno, doncs era un xaval que estava rodant-se i començava a despuntar, però tots anaven a una. I jugaven per l'equip, i sacrificaven per l'equip. Doncs amb molt menys pressupost el Pep va poder guanyar-ho tot quan el Florentino es va gastar una quantitat de calés ingent i no va aconseguir res. Suposo que aquest exemple és molt il·lustratiu, no?
No, absolutament. El futbol, sobretot l'esport, ens dona molts exemples de com un sinfín de figures en un equip no fan un gran equip, eh? I a l'inversa, doncs, un equip més conjuntat doncs, pot fer més que una suma de figures. Xavier, moltes gràcies, perquè realment ets el nostre mestre, poder-te sentir, i cada programa jo em vaig aprenent apunts i anar afegint un coneixement més. Avui he tingut de tatxar ja del meu vocabulari la paraula treballador, a partir d'ara tenim que dir col·laboradors, he sentit la importància d'empoderar, d'escoltar de manera activa, de fer equips de millora, de la importància del feedback. Una forta abraçada, Xavier. Fins la setmana que ve.
Gràcies a tots vosaltres.
Estem al final de Temps de Benestar. Gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, David Morral. Recordin, ens tornem a trobar demà a la 1. Que aprofiti.